Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Girona 103.4.
Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Els dies 25 i 26 de novembre es portarà a terme un cop més el Gran Recapte, organitzat pel Banc dels Aliments de Girona. Perquè sigui possible, es necessiten voluntaris i avui tindrem amb nosaltres el president del Banc dels Aliments que ens farà una crida. Comencem, com és habitual, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Francesc, que en aquesta ocasió ens parla d'aquest any de la misericòrdia que de mica en mica s'acaba.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, radioients. Es clou l'any jubilar de la misericòrdia, però no la misericòrdia. El proper diumenge, dia 16 de novembre, a totes les diòcesis celebrarem la cloenda de l'any jubilar de la misericòrdia. El diumenge, dia 20 de novembre, solemnitat litúrgica de Jesucrist, rei de l'univers, es clourà a Roma. Ofereixo aquí algunes reflexions en relació amb aquesta celebració conclusiva, perquè esdevinguin memòria, acció de gràcies i compromís. No és un punt i final, sinó un punt i seguit. El mateix papa escriu en la butlla del jubileu, Misericordia Vultus, aquest és el títol, no? En aquest dia, tancant la porta santa, tindrem abans de res sentiments de gratitud i de reconeixement cap a la Santíssima Trinitat per haver-nos concedit un temps extraordinari de gràcia. Encomanarem la vida de l'Església a la humanitat sencera i l'immens cosmos a la Senyoria de Crist, esperant que difongui la seva misericòrdia com la rosada del matí per una fecunda història, encara per construir, amb el compromís de tots en el pròxim futur. Com desitjo que els anys a venir estiguin impregnats de misericòrdia per poder anar a la trobada de cada persona portant la bondat i la tendresa de Déu. Que a tots, creients i llunyans, pugui arribar el bàlsam de la misericòrdia com a signe del regne de Déu que ja és present enmig de nosaltres. Fins aquí l'escrit del papa. Certament que som humans, i el temps ens demana cloure l'any jubilar com a temps especial. Però de cap manera cal cloure el que hem viscut durant aquest any d'una manera molt intensa. La immensa misericòrdia i bondat rebudes de Déu i l'esforç en practicar les obres de misericòrdia. L'any jubilar ha estat temps de gràcia, de festa, de conversió, de perdó, de servei, que cal continuar en la nostra Església diocesana, en les parròquies, institucions pastorals, grups eclesials i en la nostra vida personal, en el nostre capteniment. Es clausuren materialment les portes de la misericòrdia, però no el que han significat, ja que han de continuar sempre obertes, tant les portes del cor de cadascú com les portes de les nostres comunitats i institucions. Recordem el que hem viscut per donar-ne gràcies. L'obertura de les portes de la misericòrdia a la nostra catedral i altres temples i santuaris de la nostra diòcesi perquè tothom experimentés per mitjà del signe la bondat i l'amor de Déu que perdona i salva. La designació dels quatre missioners de la misericòrdia que amb les facultats rebudes del papa ens han ajudat a reconciliar-nos amb Déu i han ajudat a viure aquest any amb la seva predicació i ensenyament. Les celebracions jubilars, des del seu inici fins avui, tant a la catedral com en les altres esglésies i santuaris, els pelegrinatges de l'hospitalitat a Lourdes, la d'alguns joves a Santiago i Cracòvia per la Jornada Mundial de la Joventut, a Tese, i les altres viscudes amb motiu dels aplecs. El sagrament de la reconciliació. Acabo amb l'escrit que cou la promulgació de l'any jubilar. Que l'Església mai no es cansi d'oferir misericòrdia i sigui sempre pacient a l'hora de confortar i perdonar. Que l'Església es faci veu de cada home i dona i repeteixi amb confiança i sense repòs. Recordeu-vos, Senyor, de la vostra pietat i de l'amor que ens heu guardat des de sempre. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Església Viva, recull d'actualitat a la diòcesi de Girona.
El bisbe Francesc assegura que els cristians contribuïm a forjar una societat millor, fonamentada en la justícia, en la llibertat i en la pau. Aquesta i altres informacions amb Meritxell Comas. Benvinguda, Meritxell.
Hola, Àngel, moltes gràcies. En el marc de l'homilia de la missa solemne de Sant Narcís, que va tenir lloc dissabte 29 d'octubre a la Basílica de Sant Feliu de Girona, el bisbe Francesc Pardo va reflexionar sobre el testimoniatge de l'Església de Girona i el paper dels cristians en la societat actual. Ho va fer especialment a la llum del que ha estat l'any jubilar de la Misericòrdia, que es clourà oficialment a la nostra diòcesi el proper 13 de novembre. Després d'afirmar que sovint els mateixos creients som els més crítics amb la nostra Església i que no valorem suficientment la missió i el servei que oferim cada dia, el bisbe Francesc Pardo va remarcar la transcendència i la vigència del seu missatge i del seu testimoniatge. En aquest sentit, davant les autoritats assistents, entre elles el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i de la multitud de fidels que es van aplegar a la celebració, va explicar que, comunicant i vivint l'Evangeli, els cristians contribuïm a forjar una societat molt millor fonamentada en la justícia, en la llibertat i en la pau. D'altra banda, va remarcar també el compromís de l'Església a caminar amb els ciutadans de cada poble, vila o ciutat, esforçant-se per compartir alegries, tristeses, preocupacions i projectes. També va puntualitzar que no és la nostra missió com a Església dirigir i orientar el nostre poble per les opcions polítiques que ha d'escollir, però sí acompanyar, escoltar, construir ponts i treballar per la fraternitat. Finalment, Monsenyor Francesc Pardo va fer referència a alguns dels reptes que plantegen les persones i la societat d'avui, així com les actituds amb les que cal afrontar-los i amb les que cal ajudar a descobrir que l'Evangeli de Jesús és la millor proposta per la vida.
Els joves de la diòcesi de Girona celebren la Vetlla de Sant Narcís.
Nombrosos joves van respondre a la convocatòria que cada any realitza la delegació de joves del Bisbat de Girona amb motiu de la festivitat de Sant Narcís, patró de la diòcesi i de la ciutat. La Vetlla de pregària i la missa va tenir lloc com ja és habitual, a la Basílica de Sant Feliu de Girona a partir de les 9 del vespre, i enguany va tenir com un dels eixos de reflexió i de pregària el que ha estat l'any jubilar de la Misericòrdia. El bisbe Francesc Pardo, que va presidir la celebració, va encoratjar els assistents a valorar, enfortir i agrair el que vivim com a Església i com a cristians.
La Catedral de Girona ha estat escenari de la primera actuació dels Marrecs de Sal a l'interior del temple.
La Catedral de Girona va viure dimarts al vespre una jornada històrica, quan els Marrecs de Sal van carregar un 3 de 8 i un pilar de 6 a l'interior de la nau gòtica. Es tracta d'un dels actes de commemoració dels 600 anys de la decisió de construir aquesta obra, que a dia d'avui és la més ampla del món. El bisbe de Girona, Francesc Pardo, i l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, van acompanyar la colla castellera, que també va aconseguir pujar amb èxit al pilar de 4 per l'escalinata de la catedral.
Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta Dani Vivern, que és periodista i lingüista. Benvingut, Dani. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Quan vulguis.
Diu que Pompeu Fabra era partidari d'escriure tal com fa molta gent amb els mòbils, sense hacs, ni accents, ni altres signes diacrítics. Ell era partidari de la via italiana, és a dir, d'aproximar al màxim la llengua escrita a la llengua parlada. Però els defensors de l'etimologia van fer molta pressió i al final es va buscar una solució de consens, que ha estat vigent des de 1932 fins avui, amb petits retocs. Però ara, els filòlegs de l'IEC, encapçalats per Maria Teresa Cabré, que es dona el cas que és una dona, han pres ja fa més d'un mes la decisió d'eliminar quasi tots els accents diacrítics amb una justificació agafada pels pèls. Aquestes reformes que ens venen, no sé a què venen, si tenim en compte que hi ha qüestions lingüístiques molt més necessitades d'atenció urgent. Sigui com sigui, han fet neteja d'accents i quasi 150 ens diran adeu, que, per cert, hi ha el perill que algú ho pronunciï adeu, perquè des d'ara aquesta paraula s'escriurà sense accent. Una mica més i no queda ni Déu.
Els dies 25 i 26 de novembre es portarà a terme un cop més el gran recapte que organitza el Banc dels Aliments. Per portar-ho a terme es necessiten voluntaris. I avui el president del Banc dels Aliments de la província de Girona, Frederic Gómez Pardo, el tenim amb nosaltres. Benvingut, Frederic, gràcies.
Bon dia.
Per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Podem dir que te tenim aquí, Frederic, perquè vens a fer una crida.
Efectivament.
Més que tothom col·labori amb els aliments, que això ja està demostrat cada any, fas una crida perquè necessiteu voluntaris.
Necessitem molts voluntaris.
Per això te tenim abans d'aquesta recapta, recordem, 25 i 26 de novembre, per fer aquesta crida. Els voluntaris van a més o van a menys?
Normalment cada any anen a més, però aquest any necessitem un salt qualitatiu, no, quantitatiu, perquè fins ara fèiem el recapte sempre era divendres a la tarda i dissabte. Aquest any comencem divendres al dematí. Lògicament, això són més torns i, per tant, més voluntaris. Si l'any passat varen ser 4.000 voluntaris, aquest any quasi diria que necessitem arribar als 4.500.
Com saben els nostres oïdors, el gran recapte consisteix en donar aliments en tota una sèrie de supermercats, a fora dels supermercats, que hi ha a la diòcesi de Girona, a les comarques de Girona. Quins supermercats són?
Pràcticament tots.
Tots?
Jo diria que pràcticament tots, i en quasi totes les ciutats importants de la província. És a dir, en principi pràcticament tots.
Com funciona això? Suposo que molta gent ja ho sap, però per la gent que encara no sap com funciona, estan a fora amb una parada, donen unes bosses...
No, a l'entrada normalment sempre estan a la part de dintre. A la part de dintre del supermercat hi ha uns voluntaris que donen una bolsa, que és una bolsa que està que ja porta també està el logo del Banc dels Aliments, i informa de quin tipus d'aliments són els que es necessiten i que és perquè donguin la voluntat. I després, al sortir, recullen aquella bolsa i després classifiquen els aliments en capses o bé en banyeres, que bueno, diguem banyeres quan són unes capses molt grans, cada una d'elles capen uns 400 i pico de quilos. No?
Recordem els dies 25 divendres i 26 dissabte de novembre. Quins són els aliments que més es necessiten?
Mira, llet, però hi ha que anar en cuidado, en el tema de la llet, perquè la llet és el que més es necessita. Però com el que es recull en el gran recapte, que l'any passat varen ser 538 tonelades, es reparteix durant 2 o 3 mesos, si la llet té una data de caducitat propera, llavors tinguem problemes. Aquest és un problema que es vam trobar l'any passat. És a dir, és bo que es miri de que la llet tingui la data de caducitat el més llarga possible. Necessitem llet, necessitem oli, no és necessari que sigui d'oliva, pot ser de girassol, necessitem també farina, necessitem sucre, necessitem conserves de peix, o conserves vegetals, i necessiten també aliments infantils.
Tots aquests aliments, Frederic, on van a parar?
Tots aquests aliments van a parar a un centenar d'entitats socials o entitats benèfiques de tota la província de Girona. Nosaltres no donem mai a persones o a famílies, donem només a entitats reconegudes, registrades, i que normalment a la gent que tenen sol ser gent que està derivada per serveis socials de l'Ajuntament o per els propis, com és el cas de Creu Roja, com és el cas de Càritas, per els assistents socials que tenen treballant per l'entitat.
Quines entitats són?
Les entitats, doncs mira, totes les càrites de la província de Girona, n'hi han bastantes entitats també de caràcter evangèlic, n'hi han algunes residències no, n'hi han molt poques, només les germanetes dels pobres de Girona, de Banyoles i de Palafrugell, perquè són les que no estan subvencionades des del punt de vista... Perquè totes aquelles que estan subvencionades, aquestes normalment no repartim, o que cobren, aquestes no repartim aliments. Després també hi ha algunes entitats que es dediquen a atendre a malalts psíquics o dependències. Ne tinguem algunes també que estan atenguent a malalts terminals del SIDA. És dir, en definitiva, n'hi ha de tota mena. Ara, el 50% de les persones que atenguem s'atenen a través de 10 entitats, que són els CDAs, els Centres de Distribució d'Aliments, que hi ha a Girona, a Salt, a Figueres, a Olot, a Lloret, a Palafrugell, Santa Coloma, Banyoles i Roses. Entre 10 CDAs, Centres de Distribució d'Aliments, distribueixen la major part, el 50% de les persones que tinguem, que en total són prop de 38.000.
I, Frederic, permetem que faci una mica d'advocat del diable. Tu saps realment que va a la gent necessitada, malgrat es donguin aquestes associacions o entitats?
Jo diria que en un 95% dels casos, sí. Perquè normalment són persones, com he dit abans, que estan derivades per als serveis socials dels ajuntaments. Però això no vol dir que no pugui haver-se més un tant per cent molt petit, de picaresca. Això sempre es dona en la condició humana, però repeteixo, es mira molt que siguin persones que estiguin realment necessitades.
Abans parlàvem que necessiteu voluntaris per portar a terme aquest recapte. Recordem que serà el divendres, dia 25, i el dissabte 26 d'aquest mes de novembre. Els voluntaris on s'han d'adreçar?
Mira, la millor manera d'adreçar-se és entrant en la web bancdelsalimentsgirona.org i allà, ja en la primera pàgina que apareix, ja surt gran recapte. Cliquen allà i ja surt un petit qüestionari per apuntar-se, on es pot especificar quins dies, en quins torns, en quin lloc, en quina població, i, a més, quin tipus de voluntariat es pot fer, perquè n'hi ha diferents tipus de voluntaris. Estan els voluntaris que cobreixen torns de 4 hores normalment en els supermercats, però estan també els coordinadors, com he dit abans, que han d'estar durant 2 dies, però necessitem també voluntaris després per la classificació, perquè el gran recapte són 2 dies, però després la classificació dels aliments, el posar-los en caixes, el posar-los en els prestatges, etc., tarda 1 o 2 setmanes. I aquí va molt bé, per exemple, estudiants d'últims cursos de batxillerat, associacions de voluntaris de distinta mena, per exemple, venen sempre, els Mossos d'Esquadra venen sempre, o voluntaris del Banc Espanyol, perdó, el Banc del BBVA també venen sempre, o venen també alumnes de diferents col·legis. És a dir, i després també necessitem voluntaris per la logística del transport. És a dir, en definitiva, que si entren en la web i cliquen gran recapte, allà ja es poden apuntar i diguent el dia, l'hora aproximadament, el lloc i quin tipus de voluntari pot fer.
Recordem la pàgina web.
bancdelsalimentsgirona.org.
En el Google, Banc dels Aliments Girona. Ja
efectivament.
Ho trobarem de seguida. Frederic, l'any passat quants quilos es varen...
L'any passat varen fer 538.000 quilos, és a dir, 538 tonelades. Cada any hem anat augmentant. No ha hagut ningú any que s'hagi disminuït en relació a l'any anterior.
538.000 quilos.
Sí, en una particularitat que va millorar també molt en relació a l'any anterior la qualitat dels aliments.
A part, vosaltres treballeu durant tot l'any.
Oh, per suposat. Eh? Nosaltres a lo llarg de tot l'any repartim més de 3 milions de quilos. Eh?
Més de 3 milions de quilos a les comarques de Girona?
A les comarques de Girona només, sí.
On teniu el magatzem?
El magatzem el tinguem en Vila-roja, en el carrer Palol d'Onyar. Disposàvem d'un magatzem cedit per una empresa particular durant 15 anys i ara acabem d'aconseguir la nau del costat que ens l'ha cedit el Banc de Sabadells també per 15 anys. I ara ja disposem de més espai, perquè abans tenim un problema d'espai.
Vosaltres, tots aquests aliments, els obteniu a partir de les col·lectes, una d'elles és aquest gran recapte, també de la retirada de fruites i verdures. Breument, Frederic.
Sí, cada setmana repartim a prop de 10.000 quilos de fruita i verdura.
Cada setmana?
Cada setmana, cada dimecres. Avui, ara en aquests moments, s'està repartint clementina, I pera.
I on les traieu, aquestes fruites?
De cooperatives agrícoles i d'empreses agràries de tot l'estat espanyol.
Val. La Unió Europea també us dona aliments?
Sí, la Unió Europea també ens dona aliments. Concretament,
de quina manera? Com us arriben?
Ens arriba en tres fases a lo llarg de l'any. Una en el mes de juny, l'altra en el mes de setembre i l'altra en el mes de febrer.
Però com us arriba?
De febrer.
En tren?
Ens ho porten ells.
Ells?
Sí, sí, sí. La Unió Europea, a través del FEGA, que és el Fons Espanyol de Garantia Agrària, que és un organisme del Ministeri d'Agricultura, ens porta aquests aliments a tots els bancs dels aliments d'Espanya i també a la Creu Roja, perquè lo del FEGA, lo de la Unió Europea, ho repartim nosaltres i la Creu Roja.
També indústries agroalimentàries que us truquen i us deuen portar els aliments o vosaltres us aneu a recollir?
En aquests, això? Normalment, som nosaltres els que anem a buscar-los. Per exemple, cada dilluns puja una de les furgonetes, puja a Olot i carrega de diferents... Hi ha també algunes que ens les porten ells. Concretament, entre les indústries agroalimentàries, una de les que millor s'exporten en nosaltres són les fàbriques d'embotits.
Mimbes dels supermercats.
Efectivament.
Això són supermercats X, que us truquen?
No. Això, tinguem convenis, aquí sí que puc dir, perquè no són ja comptats, és en el Hipercor, en el Caprabo, en el Carrefour, en el Lidl, en el bon
preu.
Cada setmana passen un o dos o tres cops a la setmana, passa una entitat benèfica i recull els aliments que estan propers a la data de caducitat i que ells s'han de retirar de les desprestatges o que s'han fet malbé l'envàs o el que sigui, no? I per què van directament i no anem nosaltres? Perquè com normalment són aliments que tenen proper a la data de caducitat, si anem nosaltres a recollir-lo, nosaltres repartim dimarts i dimecres, fins dimarts o dimecres següent no es pot repartir, i les entitats, n'hi ha moltes d'elles que tampoc poden repartir diàriament, en definitiva, que arribarien al consumidor en la data de caducitat superada. Per tant, la millor manera de que arribin el més ràpidament possible és que passen a recollir-ho, o bé entitats benèfiques que nosaltres diguem de consum, que són les que tenen menjador propi, per exemple la sopa, o per exemple les germanetes dels pobres, o entitats que reparteixen diàriament, com és el cas del CDA de Girona o el CDA de Salt.
També altres bancs d'aliments us cedeixen aliments a vosaltres i també compres per donacions i altres. En total, quant teniu aquí? 3 milions de quilos, no?
Sí, sí.
L'any 2015.
Superàvem els 3 milions de quilos.
3 milions de quilos.
Sí, sí, sí. Ara, m'agradaria dir una cosa. Hi ha molta gent que es pensa que diu, bueno, el gran recapte és el xollo per les superfícies comercials, perquè venen molt més. Efectivament, venen bastant més. Venen, en el cas concret nosaltres, entre totes les de la província de Girona, 500 i pico de tonelades. Però nosaltres, per poder fer, lo que exigim és que ells també col·laboren. És a dir, que entre aquests 500 i pico de milions, aquestes 500 i pico de tonelades, està també la part proporcional que ens donen les mateixes superfícies comercials. És a dir, que les superfícies comercials col·laboren, És a dir, no és que els estem fent...
Amics oïdors, en recordeu que el Banc dels Aliments necessita voluntaris. Us hi podeu inscriure a la pàgina web del Banc dels Aliments. En el Google el trobareu, bancdelsalimentsgirona.org.
M'agradaria, si em permets, dir que el que pense fer-ho, que ho faci el més aviat possible, perquè tota la logística de distribució de voluntaris en les diferents superfícies comercials, això requereix temps, i si esperen a l'últim moment, llavors malament rei.
La recapta és els dies 25 i 26 de novembre. Gràcies, Frederic Gómez Pardo, president del Banc dels Aliments.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Església Viva. Agenda d'actes a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge dia 6, visita pastoral a la parròquia de Sant Cristòfol de Beget. A les 12 del migdia, el bisbe francès presidirà la celebració de l'Eucaristia en la festa de la majestat d'aquesta població. Dijous que ve, dia 18, col·loqui tertúlia, dubtes i preguntes sobre la Bíblia al centre Pare Claret de Girona, al carrer Joan Maragall, 23 baixos, a 8:45 del vespre, amb el pare Anton Maria Vilarrúbies. Divendres que ve, dia 11, curset de Cristiandat, des del divendres i fins diumenge, a la Casa d'Espiritualitat de Santa Helena de Solius. Divendres també, taller de creixement personal per a joves de 19 a 20 anys, descobrir i aprofundir en el caràcter i iniciar el treball en els nivells de consciència, de 8:45 del vespre a 9:45 de la nit al casal Bisbe Cartanyà. Més informació en el correu electrònic pastoralfamiliargirona@gmail.com. També divendres que ve i fins diumenge, jornada d'espiritualitat Les Benaurances a les Escolàpies d'Arenys de Mar. Dirigeix Adolfo Cércoles, jesuïta. Més informació en el número de telèfon 93 792 0386. Repeteixo, 93 792 0386. I avancem, el dissabte de la setmana que ve, dia 12, pregària a la Mare de Déu de Fàtima, Sant Rosari, missa, 6:45 de la tarda, a la parròquia de Sant Pau de Girona. I també dissabte que ve, dia 12, cadena de pregària per les vocacions. Es tracta de pregar durant una hora. Més informació trucant al telèfon 972 20 04 62. Repeteixo, 972 20 04 62, de dilluns a dijous, de 4 a 8 del vespre. Anem tot seguit a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 6 de novembre. Ho fem amb el pare Anton Maria Vilarrúbies, que és professor de Bíblia de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Vic i de Barcelona, i també responsable de la comunitat dels pares claretians de Girona. Benvingut, pare Vilarrúbies.
Ben trobats.
Quan vulgui.
Evangeli de Lluc, capítol 20, versets del 27 al 38. La resurrecció dels morts. Els saduceus eren els amos del temple de Jerusalem. Controlaven les economies del recinte cultual i, per no tenir problemes, festejaven els poders establerts per si de cas. Eren tota una altra mena de persones que no eren els fariseus i mestres de la llei. Uns amb altres se les tenien. Els saduceus no creien en la resurrecció per la senzilla raó de que, en tot el Pentateu, que és la Torà jueva, no se'n parla enlloc. La qüestió que plantegen a Jesús és sobre la dona amb 7 marits successius i morts, l'un darrere l'altre després de cada celebració nupcial. Jesús vol fer veure als saduceus la seva curtedat de visió i poca valoració de l'ésser humà, criatura privilegiada de Déu. La persona humana viu un procés motivat i controlat per lleis físiques, químiques, biològiques, psicològiques, metabòliques, etc. Té un creixement evolutiu fins que el seu jo personal arriba a sobrepassar l'espai i el temps per entrar en una realitat atemporal, sense finituds, lluminosa i eterna. El fet de poder-se casar és peculiaritat natural d'aquest món, que es resol en l'espai i el temps, i, per tant, temporal. Però no pas a l'eternitat, on Déu és amor, amb majúscules. Ho és tot i està per tot. Ja no fa falta casar-se per tirar la vida endavant. En quant a nosaltres, siguem sincers, no som a vegades una mica saduceus?
I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.